Menys d'11 hores pel tancament del mercat i prometen ser frenètiques.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Avui és dilluns 3 de febrer del 2025 i és avui el dia que s'acaba el mercat d'hivern amb molta feina a fer per endavant. Podem esperar 8 moviments al centre d'esports en aquestes darreres hores entre entrades i sortides, en el que pot ser, i segurament serà, un dilluns de bogeria. Diuen que les notes van al maig, i tant de bo aquesta jugada li surti bé a Lucas Viale perquè arriscada ho és una bona estona, si s'acaba confirmant tot plegat. Del parell de retocs que semblava que s'havia de fer a principis de temporada, s'ha passat el canvi a la banqueta, i David Movilla, de moment, no dona amb la tecla, i també es passarà a una autèntica revolució a l'equip. Com hem arribat fins aquí? Doncs, com se sol dir, hi ha molts factors, però per dir-ne els principals, que les lesions de Toni Urri van fer massa mal i a l'equip se li van començar a veure masses carències quan es va deixar de guanyar, que David Català no va saber trobar solucions i els resultats tampoc van acompanyar, que aquest canvi d'entrenadors va endarrerir i els canvis a la plantilla també, i al final, en part, anaven supeditats al nou inquilí, i que tot el que ha passat a les últimes setmanes han fet que la direcció esportiva / staff tècnic hagin decidit prescindir de més jugadors i, a banda, alguns han optat també per abandonar el barco. I aquí ens plantem, a unes últimes hores, que més enllà de la intensitat que tindran, marcaran el futur immediat del Centre d'Esport Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de so, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Barça ha retallat punts amb el lideratge després de no fallar contra l'Alavés. 1-0 amb gol de Lewandowski. Ara el forat amb el Madrid després de la derrota dels blancs contra l'Espanyol és de 4 punts, mentre que l'Atlético és segon, 3 punts per sobre dels Blaugrana i, per tant, a un del Madrid. I aquest cap de setmana hi ha un Madrid-Atlético al Bernabéu. Ahir també es van jugar el València 2, Celta 1, Osasuna 2, Real Sociedad 1 i Betis 2, Atlètic 2. Avui es tanca la jornada a partir de les 9 de la nit amb el Girona a les Palmes a Montilivi. A la Lliga F, a banda de la derrota a casa del Barça per primer cop en 6 anys, el Llevant Badalona va guanyar 3 mesos després. 2-1 es van imposar les de Ferran Cabello al Betis per col·locar-se vuitenes a la taula. A la Premier masculina, derrota del Manchester City 5-1 contra l'Arsenal. I en bàsquet, una altra derrota del Barça a Lliga. El Manresa va saltar al Palau 92-103 i es van veure alguns mocadors a les graderies. La Penya i el Lleida també van perdre ahir davant del Madrid i el Bilbao Bàsquet, respectivament. I avui, molt Sabadell a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Perquè, com diem, estem en les últimes hores d'aquest mercat d'hivern i la direcció esportiva té previst tancar un bon grapat d'operacions, així que anirem a conèixer aquesta última hora de com està ara mateix aquest estat d'actualitat i, més enllà del que passi als despatxos, també tocarà analitzar el partit d'ahir d'aquesta derrota del Centre d'Esport Sabadell contra un rival de la zona baixa del grup 3 de la segona federació, com és l'ESD Ibiza, per 1-0. També veurem què va fer el filial del Centre d'Esports, que se li continua resistint aquesta victòria en el que duem de 2025 i en bloc poliesportiu avui, waterpolo, handbol o atletisme.
La notícia curiosa.
Jan Salas de debutar a primera divisió amb el primer equip del Mallorca, el Metropolitano, a jugar de titular a segona federació. El migcampista sabadellenc va viure dissabte un dia somiat en estrenar-se a primera i fer-ho en un escenari com el camp de l'Atlético de Madrid. A 8:45 va acabar aquest partit i ràpidament van filar cap a València, ja que l'endemà, a les 11 del matí, hi havia duel de filials. Mestalla a Mallorca B, amb triomf valencianista 2-0. Salas, tot i anar amunt i avall, va jugar els 90 minuts.
De quin partit no estarem pendents?
Lliga 3 d'Indonèsia. Espavileu, que ara està en joc el Persiba Balikpapan Sada Sumut.
i a les xarxes socials.
A X, del compte Ses Història, que diu així adjuntant una imatge. Tenim aquesta foto del que creiem va ser la secció de rugbi del Sabadell. Pel tipus de xandall, creiem que la foto és de final dels anys 50 o principis dels 60 del segle passat. Si algú té alguna informació i ens la vol fer saber, estarem molt agraïts, moltes gràcies. Doncs, qui vulgui col·laborar, ja ho sap. I ja que parlem d'aquest esport, ahir a Montjuïc, abans del Barça-Alavés, es va commemorar els 100 anys de la secció de rugbi del Club Blaugrana i allà hi era l'exjugador del Sabadell Rugby Club, Pachi Benito, actual entrenador del sub-18 del Barça.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui fa anys el gran Jordi Bransuela, al qual li enviem una forta abraçada.
L'enquesta.
No ve molt de gust, però com sempre, teniu temps fins les dues del migdia per dir la vostra a X amb l'etiqueta MB-P946 sobre qui per vosaltres va ser el millor del Sabadell ahir en la derrota al Sánchez i Vivancos.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i nou del migdia. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Quin dilluns, quines hores més frenètiques que ens esperen. Menys d'11 hores per arribar al punt de la mitjanit. I aquest és el temps que tindrà la direcció esportiva de tancar totes aquestes operacions, sempre amb aquells asteriscos, recordem, del tema dels agents lliures, que sí, han rescindit abans que acabi aquest termini, encara poden incorporar-se als clubs, etc. Però vaja, que aquest és el termini perquè es tanca el mercat d'hivern.
Sí, això que acabes de comentar afectaria en tot cas a les entrades, però com el Sabadell es troba en ple procés també de donar sortides, això, 11 hores, menys d'11 hores ja perquè s'acabi de liquidar allò que s'hagi de liquidar de l'estoc que té en plantilla ara mateix al centre d'esport Sabadell.
I tot això taparà per almenys unes hores o durant el dia d'avui, o potser més aquesta setmana, Sergi, en part el que va passar ahir, perquè venim d'una jornada i d'un cap de setmana en què encara estem esperant que arribi aquesta bona versió del Sabadell, que dista molt d'aconseguir-la. De moment, David Movilla amb 3 partits a la banqueta, l'empat contra l'Andratx, l'eliminació de la Copa Catalunya i la derrota d'ahir, Sergi, que algun símptoma de millora en algun moment puntual potser sí que vam veure, però vaja, que tot plegat es mescla, després d'això, d'un dia molt decebedor ahir.
Sí, del mercat, si vols, en parlem després, ja que has obert la carpeta o has entrat per aquí, i després en parlem amb una mica més de deteniment, perquè com dius, el dia, bromes a banda o no, es preveu mogudet, sobretot es preveu tarda mogudeta, i estarem atents als de Ràdio Sabadell. De fet, d'aquí una estona em sembla que baixarà el Pau Vituri per fer-nos una mica de situació del que pot ser la tarda vespre nit aquí a aquesta casa.
Avui Pau Vituri farà hores extres, li hauràs de compensar d'alguna manera, perquè ell
no ja n'és conscient. No t'apuntis al carro. Va, anem per ordre, perquè sí, evidentment queda aquest partit ahir al camp de la SD Ibiza, un partit, jo diria, molt semblant, massa semblant a aquest Sabadell irregular de les últimes jornades, amb aquell parèntesi d'una setmaneta amb la transició del Conrad García a la banqueta del primer equip. Imprecís, sense idees clares, amb un punt de precipitació, de falta de definició, fins i tot diria, bàsicament en els metres final. Una primera meitat excessivament igualada, i ho dic perquè la diferència de potencial que se suposa entre Sabadell i SD Ibiza no es va veure en cap moment, és a dir, el Sabadell, digue-li que es va deixar contagiar, es va deixar arrossegar, digue-li com vulguis, però en tot cas no va saber marcar la diferència en quant a ritme, en qual el que reclamava i exigia el partit davant el conjunt eivissenc, i una segona meitat, on sí que puc estar més d'acord amb tu, amb que deies aquests petits brots verds, de dir, home, l'equip va mostrar algun altre símptoma. En tot cas, i ara de seguida sentirem a David Movilla amb la roda de premsa d'ahir, amb els moments més destacats de la compareixença d'ahir, per aquells que o la vulguin tornar a escoltar o no pareixin ja atenció, allò, avorrits, apaguessin la ràdio abans d'hora i diguessin, mira, a mi ja que no m'expliquin milongues, avui els hi donem una segona oportunitat.
Algú conec, que va fer això?
Doncs el Mister encara el vaig veure, o el vaig notar, i ara el sentirem, amb un punt d'un optimisme que jo no li vaig saber trobar tant a l'equip. Però, bé, en tot cas, aquí queda queda dit, com diem, una segona meitat, on l'equip, malgrat tot això que potser es va millorar, que no dic que no, tot i que em costa veure-ho, el que sí que és segur és que va ser incapaç ni d'empatar el partit. O sigui, es va generar molt poquet, de fet, d'ocasions clares, clares, clares. Jo només destacaria la de Sergio Cortés, que és evident que és molt clara, aquell xut creuat que Edu Frías envia al pal i que va ser, de fet, la jugada més transcendental del Sabadell, però que va ser insuficient. Però, en tot cas, en un partit, com diem, on a mi el Sabadell em continua recordant massa els últims partits amb David Català a la banqueta, on no li acabo de trobar a dia d'avui, tant de bo que la setmana que ve estiguem en un altre escenari, aquest canvi que se suposa ha de portar i tant de bo porti David Movilla, i tot això barrejat amb el mercat de fitxatges, que, per exemple, ja ens va deixar una convocatòria, no sé si estàs d'acord o no, estranya. Difícil d'entendre si no es justifica o es posa dins del context de que estem això a 11 hores de que acabi el mercat de fitxatges i que encara poden passar, han de passar moltes coses de sortida i poden passar algunes coses d'entrada.
Al final es van quedar fora de la convocatòria tots aquests futbolistes que poden sortir, és a dir, els Marro, Salguero, Pedraza,
Miguelete
i m'estic deixant un altre, i Carlos Pérez, gràcies Sergi, que en tot cas, sobretot, els problemes aquí se centraven en la defensa, perquè al final centrals naturals només tenies a Trapero, que va jugar a l'eix de la defensa al costat de Bonaldo, i a la banqueta no tenies cap defensa central, i s'entén en part que hi hagi jugadors que, si estan potser pensant en el seu futur, doncs no vagin convocats, Sergi. Però sí que és cert que, clar, quan hi ha tanta cosa per fer en aquest últim dia i que coincideixi en cap de setmana de partit, doncs és evident que has d'escollir si te les jugues, si optes per convocar-los i els fas jugar per les necessitats que tens, o passa el que va passar ahir, que no dic que fos el principal motiu de la derrota, però al final sí que veure només un central en la llista de convocats de 18 va sobtar.
Sí, perquè ens fem una idea, va començar Bonaldo el partit jugant de central i vam acabar amb un eix de la defensa que era Bonaldo Morcillo, perquè a més el substituït va ser Trapero.
Sí, sí.
Per tant, en tot cas. Comencem? Anem a posar una miqueta en ordre tot plegat, si et sembla.
Anem a escoltar aquest optimisme que deies de Movilla.
Sí, i comencem sobretot amb això, amb David Movilla, satisfet en part, una petita part, amb el que havia vist, diu, al llarg dels 90 minuts, fins i tot va tenir aquell punt de positivitzar algunes de les conclusions que va extreure el tècnic basc del partit del Centre d'Esport Sabadell, d'aquesta derrota, que venia més cert de fer un partit nefast contra l'Espanyol, algú dirà contra el filial de l'Espanyol en Copa Catalunya. Per tant, no era difícil millorar. Recordarem la roda de premsa del dimecres quan deia: segur que el que ha passat avui no es torna a repetir. Divendres tornava a dir: segur que no es repetirà coses que han passat contra l'Espanyol, és impossible que tornin a passar. Potser es referia a això, i que aquesta mala vibració que li va donar l'equip dimecres és cert que no va ser tan greu, com dic, per positivitzar alguna cosa del que es va veure en el partit. Però, en tot cas, per David Movilla, ahir es van veure coses que li comencen a agradar.
Al igual que el miércoles dije que no habíamos honrado el escudo que llevamos en el pecho, hoy no digo lo mismo. Hoy no digo lo mismo y el día que lo tenga que decir lo diré. Hoy el equipo, la primera parte hemos intentado meterle un ritmo a un partido donde no es sencillo por la pista de atletismo, no es sencillo. Le hemos dado el ritmo suficiente, hemos llegado hasta tres cuartos bien, ahí no hemos elegido bien, hemos tenido muchos tiros frontales, pero podíamos haber apurado más las opciones, y ellos, creo que en la primera que nos han llegado, pues han marcado gol, y en la segunda parte creo que hemos sido muy, muy, muy superiores.
Ahir a la Transmit comentàvem que era molt difícil endollar-se amb un partit d'aquestes característiques, amb aquest escenari, pista d'atletisme, vent, poc ambient, i el que tu vulguis. Ara, la sensació és que en els primers 60 minuts, no sé si dic que el Sabadell va tirar tots aquests minuts a les escombraries, però és que va portar molt poca cosa en atac.
Sí, va ser incapaç. O sigui, va ser incapaç. Això que diu el tècnic, de que costava fer-se la idea, és cert que costava. També és cert, estem a la categoria que estem. Per tant, aquí ja hauríem de començar tots plegats, si encara no ho hem fet, a assumir que quan vas a aquest tipus de camps i t'enfrontes a aquest tipus de rivals, és conseqüència de que són equips de la teva lliga, rivals de la teva lliga i escenaris, t'agradi o no, de la teva lliga.
Això és el fang, al qual t'havies d'acostumar.
Si no, és que hem de llançar la meitat de partits que juguem fora de l'estadi de la Nova Creu Alta. on, per cert, obro parèntesi, tampoc és que estiguem massa brillants.
Correcte.
Tanco parèntesi. Però bé, en tot cas, la cosa no va quedar aquí, eh? Per cert, aquest punt positiu que li va trobar David Movilla al partit d'ahir, perquè fins i tot el tècnic assegurava que ara ja és qüestió de trobar un resultat, de donar amb la tecla d'un resultat que aconsegueixi desempallegar l'equip d'aquesta motxilla, aquest pes que està arrossegant des de fa setmanes, torno a dir, sense l'excepció d'aquella setmana de Conrad García, on semblava que ja ens havíem trobat, però que no. El que és evident és que no. Va veure un pas endavant en l'equip, bàsicament en aquesta segona meitat que estem comentant, i s'atreveix a dir, perquè ho pensa, no en tinc cap mena de dubte, que dels tres partits que ell ha dirigit, ho deies tu abans, Andratx, Copa Catalunya i el d'ahir a Eivissa, és el més complet dels tres que ha jugat l'equip.
Lo que nos falta es un resultado. El miércoles ese resultado no estaba ni cerca. Hoy hemos hecho méritos para ganar el partido, bajo mi punto de vista. Bueno, no hemos hecho méritos para ganar el partido porque no hemos tenido determinación en el área, pero hemos dado un paso al frente. Creo que se ha visto un equipo muy, muy diferente al del miércoles y muy diferente a la segunda parte de Andratx. Hablo del tiempo que llevo yo. Para mí ha sido el partido más completo de los tres.
Doncs el partit més complet dels tres, diu David Movilla.
Segurament no era massa difícil, eh? Ho dic perquè veníem de tan enrere que fos el més complet, però bé.
És que es venia d'on es venia, està clar. Mm. El dia de l'Espanyol va distar molt de ser complet, i el dia de l'Andratx tots ens vam quedar doncs, amb aquesta primera meitat, que jo crec que l'equip sí que va provar, i a la segona meitat va suspendre, clarament, la setmana passada. Em quedo amb aquesta reflexió, Sergi, que Movilla també feia referència a això, que potser els hi fa falta un resultat, no? Que els acompanyi un resultat i que a partir d'aquí potser l'equip anirà cap amunt. I tu deies, amb l'excepció de la setmana de l'Espanyol B amb Conrad García, que sí que es va guanyar, per la resta falta el resultat, es va aconseguir aquella victòria. És que jo no vull treure-ho d'aquella equació, perquè allò de que es fa falta un resultat per fer aquell canvi de xip, aquella setmana es van aconseguir dos resultats, concretament. És veritat que han de dir català també a Lleida, dins d'aquella mala ratxa Copa Catalunya, però vaja, amb Conrad García es va aconseguir guanyar a Terrassa, es va aconseguir guanyar contra l'Espanyol B. El resultat aquell es va donar. Per què l'equip continua transmetent aquestes sensacions si es va obtenir un resultat positiu?
Sí, 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 és la pregunta del milió, al cap i a la fi. O sigui, en qualsevol situació, dèiem, quan hi ha un canvi d'entrenador, gairebé sempre en el 90% ve marcat perquè la dinàmica és dolenta. Vens segurament de perdre, una última derrota provoca moltes vegades que les directives o les àrees esportives prenguin la decisió que estan pensant des de fa temps. Clar, l'escenari en el qual arriba aquest canvi és atípic, 100%, perquè es deixa, tot i que el míster ja veu el partit de Terrassa i sobretot veu el partit a Sant Adrià, em refereixo a Movilla, ja veu en directe el seu nou equip en tots dos partits, es deixa que aquella setmana la realitzi Conrad García per allò de no començar a mitja setmana. Jo afegiria, crec que el fet de visitar un camp complicat, com ho era en aquell moment el de l'Espanyol B, va ajudar a prendre aquesta decisió. Mm-hmm. És una idea molt personal, si vols tu. Però el que està clar és que, com dius, l'equip ve de reaccionar. L'equip ve d'encadenar dues victòries, sense fer un futbol brillant, però com a mínim de donar una altra sensació, no? un altre airet. I aquí ve la pregunta. Si en plena dinàmica recuperada, sembla que amb l'estat anímic col·lectiu recuperat, o d'una gran majoria recuperat, amb l'equip un altre cop segon, tercer, però frec a frec amb la part alta, que per llavors encara era el Sant Andreu el líder. Per què? Perquè el dia de l'Andratx t'ho tira tot avall, sobretot a partir de la segona meitat, perquè fins i tot la primera la vam donar per correcta, bona, tirant a bastant bona. Per què? Doncs, no sé, aquí entrarem en què hem tornat, d'allò ahir, per mi hem tornat tres passes enrere del que havíem avançat molt poquet.
Clar, per això et dic, que aquesta reflexió de Movilla de necessitem un... que potser sí que es dona, que potser tant de bo sigui aquest cap de setmana contra Lleida,
i tant,
que s'aconsegueixi aquest resultat, i aquest sigui el clic que ara necessita l'equip un altre cop perquè agafi aquesta dinàmica ascendent. Però per això em quedo, perquè al final això d'aconseguir un resultat positiu sí que es va aconseguir i malauradament d'augment no ha servit per aixecar un centre d'esports, Sergi, que a més fa moltes setmanes que ho diem, més enllà de que el resultat sigui 1x2 i més enllà de que la classificació s'hagi perdut el lideratge i que afortunadament encara el Sabadell el tinguem dins dels 5 primers i per tant estigui en zona playoff. Més enllà d'això, són les sensacions I l'altre dia pensava que no sé des de quin dia tu avisaves o allò que transmeties la teva preocupació després del xiulet final de, a mi el que em preocupa més són les sensacions que està transmetent l'equip. I jo diria que és mínim des del derbi contra el Terrassa.
Sí, jo també ho penso.
Més o menys.
Sí.
Perquè és veritat que abans hi havia hagut empats, però ho podíem emmarcar dins de la normalitat, és veritat que tenies baixes sensibles, etc. Però des de llavors que es transmeten aquestes sensacions, i repeteixo, traient el parèntesis d'aquells dos partits amb Gorra García, aquelles sensacions no estan canviant gaire.
No, i de fet ahir li tornàvem a preguntar a David Movilla per aquest bloqueig mental que sembla tenir l'equip des de fa setmanes, des d'abans de festes, de molt abans de l'aturada nadalenca. I aquests cops que cada cop que els pateix l'equip, aquestes pedres en el camí que es va trobar en el cervell, cada vegada li pesen més, cada vegada li costa més de reaccionar. Bé, doncs el míster aquí feia una diferència, a 50%, allò, feia una miqueta palès el seu apunt de dir, t'ho compro, però faig alguna esmena, no a la totalitat, però sí alguna esmena. Per ell, és cert que el bloqueig el veu al temple, a casa, a la nova Creu Alta, no està tan d'acord que l'equip es bloquegi quan juga lluny de l'estadi.
En casa te doy toda la razón de que hasta bueno, los dos partidos que he jugado más algunos de los muchos partidos que he visto sí he tenido esa sensación de bloqueo, de ansiedad, de frustración que lo vamos a afrontar esta semana y que sabemos de qué manera, pero hoy no he tenido esa misma sensación. Yo creo que hoy el equipo no ha sido una cuestión de bloqueo. Para mí la primera parte podíamos haber atacado un poquito más el último tercio de campo, mejor. Pero creo que en la segunda parte, a pesar del resultado, bueno, yo firmo todas las segundas partes generar 7-8 ocasiones de gol. En media parte, lo firmo. Lo que no firmo es no tener esa determinación.
Una i 24 del migdia, 7-8 ocasions. Deia Movilla, jo diria que en van ser algunes menys. Sí que apropaments en va tenir el Sabadell durant la segona meitat. Probablement, per ocasions d'ambdós equips, Sergi, el resultat més just potser hauria estat l'empat, però, en tot cas, el Sabadell no va poder contra un rival de la zona baixa, la SD Eivissa, que en va tenir prou amb un gol de Riquelme a la primera meitat per imposar-se 1-0, i malgrat aquest pal que deies de Cortés, fins i tot el gol anul·lat a Peque Polo. Abans del matí estàvem repassant les repeticions dels plans que teníem de la jugada, i és molt difícil de determinar a una sola càmera i també des de la càmera del darrere que va oferir el centre d'esports. Però és possible que estigués en fora de joc Peque Polo. En tot cas, no va servir el Sabadell ni tan sols per poder rescatar un empat. I malgrat tot, Sergi, el que dèiem, l'equip continua dins de la zona playoff. No sé si perquè els demés estan demostrant també un nivell no molt alt, o per què, o perquè el Sabadell viu de la renda que va aconseguir durant el principi de la Lliga, o una mica de tot, però sembla increïble que amb una victòria en les últimes 10 jornades el Sabadell sigui capaç encara de mantenir-se a cinquè.
Sí, jo crec que és una barreja de les dues coses, com dius, del coixí aconseguit, i dos, que és tan irregular aquesta Lliga, com que no hi ha ningú, bé, ara d'Europa, perquè...
Porta 6 seguides,
sí,
no?
Sí, han encadenat aquestes 6 victòries, però perquè ens fem una idea, el Sabadell ja està com està. Ara parlarem del Lleida, que és el proper rival. No ha guanyat encara en el 2025. És cert, no ha perdut, tampoc, eh? Però, clar, aquests 4 empats consecutius del conjunt de la Terra Ferma el fa també que s'hagi caigut fins i tot al playoff per no tenir tan coixí com el que havia aconseguit el Sabadell. Però bé, en tot cas, el que diem, una situació que ara signarien molts equips, ser dins del playoff, però reitero el meu propi argument. És que a mi el que gairebé menys em preocupa ara mateix és si som dins o som fora, si som quarts o som cinquens. Ja sé que és el més important al final, eh? Allà el mes de maig, aquell primer cap de setmana de maig, serà el més important de tot. Però ara mateix el que més em preocupa, a títol personal, com dic, és el fet de veure aquestes sensacions. Coincideixo jo amb ell, amb el míster, en aquest cas amb Movilla, a l'hora de no mirar la classificació. Diu que ara mateix tampoc no li preocupa gens si l'equip és quart, cinquè, tercer o setè, però sí que demana continuar apostant pel procés. Aquell famós argument del procés, del camí, d'allò que estem sentint des de l'arribada del Biscaí al centre d'esport Sabadell, perquè veu, tornem-hi, aquest punt de millora i aquesta confiança del grup en tot aquest caminar.
Creo que no es momento de mirar la clasificación. La clasificación el 5 de mayo la vamos a mirar y la vamos a mirar bien. Y la vamos a mirar desde otro lugar. Estoy convencido en el camino que estamos siguiendo. Tengo muy claro que el fútbol necesita resultados, los jugadores necesitan liberarse a través de un resultado, sobre todo en casa, y eso va a llegar.
Doncs això arribarà, i tant de bo que el Sabadell sigui capaç d'alliberar-se d'aquestes males sensacions, aconseguint guanyar a casa, i ara en parlarem, aquest diumenge, en el duel contra el Lleida. El Sabadell, per cert, que amb la derrota d'ahir va consumar la seva segona derrota tot just a domicili de la temporada, i la primera des del mes d'octubre, des del dia del Narcís Sala.
Sí, però perquè ens fem una idea, el Sabadell ha perdut en aquesta segona volta, i només portem 4 partits, tants partits com tots els que va perdre a la primera volta. És a dir, en porta 4 derrotes, dues a la primera volta i dues en 4 jornades de la segona meitat del campionat. Ja diu molt d'aquest procés, i no em refereixo al de Movilla, sí, sinó al de l'equip, que l'està portant a encaminar-se a aquesta dinàmica tan i tan negativa.
I això que en aquestes primeres 4 jornades, de la primera volta o de la segona volta, 3 rivals dels 4 eren assequibles, sí. Dels que no hauries de fallar.
De fet, has anat a guanyar almenys assequible de tots 4. El que ara mateix està en zona de playoff, tercer classificat. Els altres, Torrent, Andratx i SD Ibiza, si t'ho haguessin dit a priori, haguessis dit, bé, déu-n'hi-do l'inici planer o fàcil o assequible que tenia el Sabadell, i ara haurà de fer tot el contrari.
A 13 jornades d'acabar aquesta fase regular de la segona federació, l'Europa líder, 39 punts amb aquestes 6 victòries seguides. A 3 estan el Sant Andreu i l'Espanyol B. El Terrassa, 34 punts per davant del Sabadell, a 5 de l'Europa, i el Sabadell tancant la zona playoff amb 33, ja a 6 d'aquesta plaça d'ascens directe, però ja per darrere, clar, evidentment atrepitgen els talons. Balears també amb 33, Torrent també amb 33, Lleida i Mestalla 32, Elche Licitano 31. Per tant, en res, Sergi, pots caure a mitja taula.
El que és segur, si no guanyes, o ja t'ho dic d'una altra manera, segur 100%, si perds a causa del playoff, segur. És a dir, ja no hi haurà més història, més possibilitats.
Amb aquest duel contra Lleida, que al final això el tens a tot just un punt i que servirà per començar un tram de calendari, Sergi, doncs el que dèiem, ara contra el Lleida, que és veritat que no passa pel seu millor moment, però vaja, que al final l'hem de considerar rival directe, hauràs d'enfrontar-te al Cornellà, que sembla que està allò revifant, tot i que ahir al final va acabar empatant contra l'Atlètic Balears, Huesa, el mateix Balears, per tant, tram de calendari, Sergi, importantíssim el que li ve ara al Sabadell, faria bé, ja feia setmanes que ho hagués fet bé, però faria bé ara de recuperar-se.
I ja sé que aquesta setmana és molt fàcil dir-ho, però el tanto també amb l'Olot, eh? Queden moltes setmanes que ahir que vam coincidir amb ells a l'aeroport de Barcelona a la tornada, que venien de guanyar precisament el seu partit, doncs el tanto amb aquest Olot, que també té més vides que un gat i resisteix a perdre el ritme.
Contra l'Andratx, 0-1.
Una de Movilla, parlant del Lleida, i més que del Lleida o de com arriba aquest partit, d'aquesta setmana neta, diu, sense compromisos entre setmana, que facilitarà, està convençut el tècnic de Baracaldo, la feina i la reacció.
La verdad que estoy dolido, no estoy preocupado. Estoy muy ocupado, metiendo muchas horas, estamos metiendo los jugadores para trabajar y vamos a tener por fin una semana limpia para trabajar muchas cosas después del cierre y ya el martes cuando empecemos los entrenamientos de la semana vamos a estar ya los que vamos a acabar y los que vamos a llevar a este club donde le corresponde.
Clar, al final Movilla porta un parell de setmanetes aquí al capdavant del Centre d'Esport Sabadell. La primera, entre que arribes, et presentes, presentació teva, etc. Ha de ser uns dies d'adaptació. I és cert que en la segona setmana tenies el partit intersetmanal de la Copa Catalunya, que estàs a l'espera de quins moviments es confirmen o no. Al final, doncs això, de moment els fitxatges que han vingut, les cares noves, les baixes de Gompi, de Juanma, etc. I ara, avui, quan es tanqui el mercat, Sergi, sí que Movilla per fi ja tindrà els jugadors definitivament, això sí, també amb cares noves segurament que hauran d'assentar-se dins del vestidor, i sobretot això, amb aquests dies de descans, pensant ja en la Lliga, que al final és l'única competició que li queda al Sabadell.
Sí, 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 i pel mig, com diem, el mercat. O sigui, ara sentíem el míster també dir, bé, ja serem el dimarts els que realment hem de ser i ja no hi haurà més històries. Ho dèiem, aquesta mitjanit s'ha de tancar, de seguida ho actualitzem tot plegat, per treballar pensant exclusivament en el que queda d'ara en endavant i per treballar al costat dels que sí segur seran ja fins a final de temporada. Això, avui, dia de descans, demà, per cert, a la tarda, entrenament ja amb la mirada focalitzada en la cita de diumenge.
sé que cualquier cosa que verbalice desde una derrota va a estar cuestionada. Tengo muy claro qué cosas hemos hecho mal. Tengo muy claro que hemos hecho el partido más completo, vamos a hablar de 90 minutos desde que he llegado, y tengo muy claro de que a partir del martes, pues esa incertidumbre, esa energía que muchas veces se vive en esta última semana de mercado, que no es ajena en muchos clubs, se vive entre posibles llegadas, entre salidas, pues eso ya el martes no va a existir.
Això quedarà resolt. Per cert, dels nous, Sergi, ens quedava per veure a Jan Molina i a Javi Feria, que ahir van debutar amb la samarreta arlequinada.
Jo gairebé Javi Feria els primers 10 minuts no el vaig veure. Sí. O sigui, només em faltava ja identificar qualsevol jugador menys ell.
Però és que, a més, entre que és nou i que realment, com a mínim per televisió, es podia confondre amb Ton Ripoll per allò del 7 i 17, també. Vaja, una mica...
No m'excusaré.
Van entrar l'hora més
també, no? El fet que no s'anunciessin els canvis amb pissarreta, quan eren sí. Els del Sabadell, a mi personalment em va jugar una mala passada, ho he de reconèixer. Si això li sumes la distància, el número... Bé, tot plegat va ser un desastre. Només va faltar que, per sort, la gent estava bastant més atent, com veu fer vosaltres després a través dels missatges que anàvem rebent, de dir, el tanto, que el que ha vist la targeta és el 7 i no el 17.
Sí,
el
sí,
tanto,
sí, sí.
Que Javi Feria fa 10 minuts que el teniu pel camp i no us esteu... No m'estic enterant de per on passa la festa.
Sí, sí, sí.
Però, si em vaig perdre els primers 10 minuts de Javi Feria, que devia ser un festival, però jo no el vaig veure.
Doncs vés-te preparant perquè s'esperen que hi hagi força cares noves i caldrà memoritzar-les ara de cara a aquesta segona volta. Doncs això, Sergi Segura, un altre cop titular ahir, doncs, per davant de Pau Fernández, en aquest lateral esquerre. Tico Iniesta també l'havien vist. Faltava per veure Jan Molina, Javi Feria. La veritat, els minuts que els vam veure sobre el terreny de joc, especialment Javi Feria, prometedors.
No, i Jan Molina també, va fer tres cosetes, perquè no va tenir temps de fer-ne gaires més, però bé, com a mínim, una altra vibració, que diuen ara, una altra cosa, sí. una altra sensació. Bé, esperem que sigui realitat i que no sigui fruit d'una apreciació molt, molt, molt puntual i que funcionin també, però és cert que ahir, entre els joves, penso en Ostrell, penso en Morcillo, i els nous van ser de lo més positiu que pots tirar a la cara del partit contra l'EGB.
I ja que parlem dels nous, què? Anem amb el mercat ja?
Vinga, va, som-hi, va.
Som-hi, va. Una i 35 del migdia. Ahir al vespre, ja amb el partit acabat i ja amb l'equip de tornada cap aquí, cap a Sabadell, Sergi, esperàvem a veure si s'anunciaven algunes sortides, algunes arribades, sobretot el tema de les sortides. Bé, finalment va ser una sortida, la que es va anunciar ahir. Per tant, setè moviment en aquest mercat d'hivern del Centre d'Esports Sabadell, i és l'adeu de Marc Marruecos.
Sí, Marc Marruecos, cap a San Fernando, ho dèiem, eh? Ja tenia destí a Terres Gaditanes i cap allà que se'n va el de Barberà per intentar acabar aquesta temporada amb millors sensacions, segur, que el que ho ha fet en aquest últim tram de la primera volta i inici de la segona volta de la 24-25, però per contra, doncs, molt pendents, ho dèiem abans, eh? És que la convocatòria i la velles, i només fent un primer, allò, un cop d'ull molt ràpid, te n'adonaves que moltes decisions d'absències venien motivades per tot aquest enrenou. Entre altres coses, Salguero, ho dèiem durant la transmi, camí de Múrcia, molt probablement, ja no va viatjar. Carlos Pérez, és evident, ja ho anunciàvem gairebé en previsió, que Andrade, Copa Catalunya contra l'Espanyol i el viatge a Eivissa no hi seria. El club avui li ha d'anunciar la rescissió del seu contracte. Però és que, a més, es van quedar fora de la convocatòria, ho has comentat, ho has repassat ara fa una estona, Sergi. Pedraza i Miguelete, aquests dos, no m'atreveixo a dir en quin tant percent, però gairebé a mig camí entre quedar-s'hi fins a final d'any o marxar, ara ja també. Tot dependrà una miqueta de les possibilitats que el club tingui d'incorporar efectius, perquè recordem, la fitxa sènior de Carlos Pérez és la de Kaiser. És a dir, en el moment que s'anunciï l'adeu del valencià, automàticament entra Kaiser a escena, perquè l'acord ja està signat, està tancat, està barrat. De fet, ahir ho comentàveu també durant la transmi, ja no ha anat convocat, ja no ha estat convocat en aquest últim partit del Torrent, etcètera, etcètera. Aquesta és la fitxa de Carlos Pérez, que no té res a veure amb la posició al camp del jugador.
Correcte.
És la fitxa. La sortida de Pedraza i o de Miguelete dependrà de algunes de les operacions que el club està treballant en aquestes ultimíssimes hores ja de mercat, que es tanca, insistim, a les 23:59, allò, a la mitjanit.
Ahir, per cert, amb dos futbolistes, després del partit,
sí,
publicant una història als seus comptes d'Instagram, allò amb la samarreta del Sabadell, lluint-la bé.
Curiós.
Curiós.
Si més no, curiós, per no dir una altra cosa. Però bé, com diem, a l'espera, el que no s'atrevia ahir David Movilla, que li preguntaven precisament per Pedraza i per Miguelete, era esbrinar o arriscar a apostar què pot passar amb ells, sobretot tirant d'un clàssic que és molt evident i que és molt realista. Aquestes últimes hores poden passar tantes coses que això gira al mitjó, però tres o quatre vegades si fa falta en qüestió de minuts.
Especialmente en el mercado pueden pasar cualquier cosa. Vamos a ver qué posibilidades tienen ellos, vamos a ver qué situaciones se nos da a nosotros como club y evidentemente la experiencia me dice que el mercado en estas fechas en una hora puede pegar un giro y bueno, lo que hemos tratado es de ser claros con cada uno de ellos respecto a su situación y lo que todo lo que desde el club se decide siempre es mirando lo mejor para el Sabadell.
David Movilla avisant que tot pot canviar d'un moment per l'altre i que poden passar moltes coses en aquestes últimes hores de mercat. Queden 10 hores, 21 minuts i 14, 13, 12 segons perquè es tanqui aquesta finestra del mercat. Pau Vitori, com estàs?
No ho sé. No ho sé. Com...
D'aquestes 10 hores i pico, probablement les treballaràs totes.
És que, clar, les matemàtiques són fàcils, que anem quasi a...
Quasi a moviment per hora,
a
no?
Moviment,
sí,
a operació per hora.
Tot, sí,
perfectament.
Mare meva.
Què podem esperar avui, per cert, a Ràdio Sabadell, perquè la gent que ens estigui escoltant hagi d'estar atenta, més enllà de xarxes socials i al nostre web radiosabadell.fm, què?
Podem esperar el tribunal preferent a les 8, que comenci a les 8, però que...
De moment no té hora de tancament.
No sabrem o no sabem quan acaba. No, perquè al final, si hi ha molta activitat a les 9, quarts de 10, doncs haurem d'estirar, evidentment.
Has avisat els convidats que venen avui d'això, no?
Mira, tinc un convidat just al meu davant, que és Sergi Garcés.
Perquè el convidat pugui avisar a casa.
Tu has avisat a casa?
Anava a dir per això, perquè el convidat pugui avisar a casa, també, que...
Amb telèfons, estaràs aquí... Convidat, clar, home.
Ja va passar una vegada.
Sí, ja està...
Ja va passar una vegada. Sí, sí. A l'espera de captar-ho. L'estudi amb el telèfon a la orella.
No vull ser pessimista. Avui apunta que no plegarem a les 9. Però bé, tot pot ser.
Espero que estiguin escoltant aquest programa a casa.
Qui escolti, per cert, com sempre, el tribuna preferent a l'antena. Si calla, sí que tanquem a les 9 barraca,
sí,
a l'antena.
Sí, sí.
I, per tant, que s'incorporin al Twitch, perquè allà sí que el Twitch allargarem. Doncs això, no sabem l'hora fins que faci falta.
Correcte. Ara bé, si la cosa s'accelera molt, molt, molt aquesta tarda, que per nassos en algun moment s'hauria d'accelerar, que la gent estigui avisada i estigui alerta i que estigui al tanto, que Roger Benet ha estat aquest matí muntant l'estudi barra plató d'aquí de Ràdio Sabadell i que en qualsevol moment podem treure el cap per allà per dir està passant això, està passant això altre, i d'aquí a una hora, dues hores, més informació al tribunal preferent.
Que la gent aleshores estigui atenta a les xarxes socials, que tinguin les alertes posades.
Correcte.
de Twitch, o que com sigui, fins i tot en el minut a minut que tenim a radiosabadell.fm,
sí,
allà si fa falta també anirem anunciant els moments que potser connectem amb el canal de Twitch per informar de totes aquestes últimes hores, però vaja, que mitjans no li faltaran a la gent, Vitori, perquè es vagin informant.
Un minut a minut apassionant, eh? De moment.
Sí, de moment està en blanc.
El d'avui hi ha allò, el post de benvinguts a l'últim dia de mercat, i hem actualitzat aquest matí, faltant 3 minuts per 3 quarts de 12, les primeres imatges de Marc Marruecos entrenant-se amb el San Fernando.
Doncs mira, ja que dius això, no fem allò el seguiment de tots els grups de la categoria, perquè si no ens tornaríem bojos, però sí, Vitori, que des de fa ja unes setmanetes que també estem seguint com es mou el mercat, com fem habitualment a Ràdio Sabadell també, de la Lliga del Centre d'Esport Sabadell. Imagino que avui també seran hores frenètiques en alguns altres clubs,
sí,
o no, ja veurem. No sé com està de moment el tema.
Mira, ara feia una ullada, una repassada, i crec que aquest matí molta, molta tranquil·litat. Que això, hauria de mirar els 18 equips, però diria que no s'ha produït cap moviment en aquest últim dia de mercat, cap operació. I m'estranya, relativament, perquè al final estic bastant sorprès amb la quantitat de moviments que s'han dut a terme en aquest mercat d'hivern per part de, dels equips del, del grup 3 de la segona federació. El més habitual en qualsevol lliga és que els equips als quals els hi va bé la cosa no moguin massa fitxa. I hem vist conjunts com, per exemple, el Sant Andreu, també és cert que amb aquesta circumstància de l'entrada de capital japonès, de la taquilla de la Copa del Rei, que bé, que sí que, doncs, que s'han mogut i que han dut a terme doncs, alguns fitxatges. El Terrassa també ha incorporat dos futbolistes neerlandesos. Mira, m'avisaven ara, per cert, per via interna, sí, que el Lleida ha firmat el porter suplent, que és l'únic moviment que s'ha produït en el dia d'avui.
En el dia d'avui.
Per tant, el pròxim rival del Sabadell és l'únic que s'ha mogut, insistim, amb l'arribada d'aquest porter suplent a la terra ferma. Mira, estava comprovant, i sí, fa mitja hora, just quan pràcticament quan ha començat aquest programa, Sergio De Cea, el nou porter del Lleida. Pel que fa a la resta, la veritat és que destaca sobretot el cas del Badalona Futur, que ha canviat a tres quarts de la plantilla, amb aquesta també arribada del nou propietari armeni, no? Diria que era el...
Sí, armeni català, li diuen, sí.
Allà el Badalona Futur, a Premià de Dalt. I destacar també un altre equip que s'ha mogut molt, que és la Penya Deportiva. Uh-huh. La Penya Deportiva és el segon equip que més fitxatges ha fet en aquest mercat d'hivern. Diria que eren 8 en total, alguns exarlequinats, com per exemple Dopi, a la davantera. I a la cua, en aquest cas, com a equips que pràcticament no s'ha mogut res en aquest mercat d'hivern, l'Alcira simplement ha fitxat un porter, de moment, en aquest mercat d'hivern. El Mestalla, equips, els filials gairebé allò menjarien a part, els deixaríem a banda. Perquè tenen una idiosincràsia, ara que està tan de moda aquesta paraula, molt peculiar. Però l'Atlètic Balears, per exemple, que és un altre dels candidats ferms a pujar de categoria i que únicament va donar de baixa a Nuja Marong i ha arribat Berto Rosas, procedent de l'Andorra, a la seva plantilla. Són els equips que menys s'han mogut, però realment, allò, demà farem el recompte sencer, et diria que tranquil·lament hi ha hagut un centenar de moviments en aquest.
Sí, d'entrades i sortides segurament, sí. I el Sabadell, doncs, veurem en quina posició d'aquest rànquing acaba, però...
Ara està a mitja taula, però clar, sí, no. Per les informacions que tenim, doncs, segurament acabarà el podi.
Pau Vituri, ens veiem segur a les 8 del vespre al Tribuna Preferent, i això el que deies, durant la tarda, si hi ha d'haver molta intensitat, que segurament sí, doncs segurament connectarem amb el Twitch abans del Tribuna Preferent. No sé quin nom tindrà aquest programa, però...
No sé. Especial final de mercat, alguna història d'aquestes. Ara agafa forces, com està fent Roger Benet des de casa seva, que ha estat el més llest de tots.
Sí, porta 3 hores dinant ja.
Me'n vaig a dinar, que tot el...
Que no saps que vingui, si soparà, no?
Que tot el que vingui a la tarda, que m'agafi amb la panxa plena.
S'ha anat a dinar per si no sopa.
Vituri, fins ara.
Adéu, adéu.
Sergi, per la resta, a part de per completar l'agenda, més enllà del dia d'avui, què tenim?
No, res, el que et deia, que avui l'equip ha descansat, que demà entrena en sessió de tarda i que comença a preparar aquesta cita, recordem, jornada 22 ja, de la cinquena de la segona volta, el partit a les 6 de la tarda, que ningú no es despisti, al Temple, davant el Lleida, i això sí, com és habitual, des de mitja hora abans, amb tota la tribu de Ràdio Sabadell.
Sergi, agafa forces, fins ara.
Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Tres quarts de dues del migdia i completem la informació del Centre d'Esports Sabadell parlant del seu filial, a qui se li continua resistint la victòria en aquest 2025. El tercer empat de l'any va ser un 1-1 contra el Peralada ahir al migdia. Adri González va avançar el Sabadell bé en aquesta primera meitat del partit, però els empordanesos van empatar abans del descans. El tècnic del Sabadell B, Conrad García, lamenta no haver sabut aprofitar el fet de posar-se per davant en el marcador.
Crec que la primera part és bona, tenim, jo diria que alguna ocasió més que ells, arribades, fem participar el seu porter en aturades de mèrit i aconseguim avançar-nos a partir d'aquí, doncs, una jugada mal defensada de BP, que tampoc és un error claríssim, però sabem que amb això patim, doncs han fet el gol de l'empat i la primera part, bueno, potser un empat just, però hem fet més mèrits.
Tot i intentar-ho, el segon equip del Centre d'Esports no va trobar la forma de fer el segon gol i el Peralada, tirant d'experiència, va saber controlar millor el ritme del partit i va tenir alguna ocasió clara per capgirar el marcador, és cert, però afortunadament no ho va aconseguir. El Sabadell B, doncs, va ser capaç de sumar un punt
davant d'un dels rivals capdavanters d'aquest grup 5 de la tercera federació. Al final estem parlant que el Peralada ara mateix és el 6è classificat.
El partit es defineix a les àrees i a nosaltres ens està costant definir tant a l'àrea rival com a la nostra àrea, no? Hem tingut això, doncs 4 o 5 xuts a la primera part i hem estat capaços de fer només un. A tercera saps que alguna tindran, saps que alguna t'arribaran, saps que el partit serà obert si tu no tens 4 ocasions i fiques pràcticament les 3 o 4 que tinguis. Per tant, bueno, hem de seguir tenint aquesta capacitat de millorar en aquests aspectes, però content perquè el Peralada és un rival molt alt, dels millors de la categoria, i hem estat capaços de competir i de fer mèrit, sobretot a primera part, per ser millors.
I a més, García també deia que en els últims minuts no van perdre la calma i que, a diferència del que va passar la setmana passada a Mollerussa, van conservar l'empat, recordem, la visita a Mollerussa va acabar amb derrota 2-1. I fins i tot ahir, a l'últimíssima jugada del partit, hi va haver una mica de polèmica perquè era una pilota a l'espai en què Quim Utgés, qui per cert, per fi tornava amb l'equip, semblava que tenia alguna opció d'arribar a la pilota i quedar-se sol davant del porter, però l'àrbitre en aquell moment va xiular al final del partit, una decisió que a García no li va agradar gaire.
Es dona la casualitat que ja els vam empatar el partit així, no? amb una acció a l'esquena, que s'equivoquen. Estàvem buscant això a la segona part, just quan la tenim, doncs l'àrbitre ha decidit pitar, imagino que intueix que no arribarà. Jo crec que si intueixes que no arribarà, deixa que arribi el porter i a partir d'aquí la pares, però bueno, els arbitratges són una cosa que no pots controlar i hem de saber viure amb això.
En tot cas, el punt li serveix al Sabadell B per mantenir-se una setmana més fora del descens, però la cosa està molt, molt comprimida. De fet, l'equip de Conrad García marca la permanència amb 19 punts, els mateixos que el Prat, que està en aquesta zona de descens, però amb pitjor diferència de gols. Els dos últims, Muntanyesa i Cerdanyola, tot just tenen 2 punts menys, 17. El pròxim compromís del Sabadell B serà el camp de l'Atlètic Lleida, l'actual 5è classificat.
Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
A la nostra edat estem fets uns tequis.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La veu dels optimistes.
Jo confio que si el porten és per fer-lo jugar tal com ha passat amb els altres reforços i segur que en serà de molta utilitat.
La dels crítics.
És el llistó on volem arribar? Jo crec que no. Però sí que és veritat que és un bon pas endavant, però falta errades fora.
Sigui a la categoria que sigui.
Perquè no donen oportunitats a gent jove que demostra que té nivell, que dona rendiment i que són de la casa, que també està molt bé.
Tothom té cabuda a la tertúlia del Centre d'Esport Sabadell.
Tribuna Preferent. Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, a la 94.6 i al Twitch de Ràdio Sabadell.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Així seran en les millors mans quan tu no hi siguis. I si sorgeix cap imprevist, serem al teu costat pel que necessitis les 24 hores del dia. Informa-te'n sense compromís. La teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis.
Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell, la vius, la veus, la sents.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Bloc poliesportiu a l'Hotel Suís. Parlem de waterpolo i de la doble victòria aquest cap de setmana en piscina descoberta dels dos sèniors del Natació Sabadell. La més cridanera va ser la de l'Astralpool femení, que només va encaixar un gol contra el Mediterrani de la portera Laura Ester. 1-12 es van imposar les de David Palma, amb 4 gols de Paula Leiton, la més destacada en atac, per continuar al capdavant de la Lliga Iberdrola amb 4 punts de marge respecte al Sant Andreu. Molt més treballat, en canvi, va ser el triomf del Keio masculí a Mataró. Al descans, els de Quim Colet perdien per 3-2, però un parcial de 0-4 en poc menys de 2 minuts va decantar el partit al tercer quart. En declaracions a Televisió de Mataró, el tècnic remarcava el desgast de les últimes dues setmanes en què han hagut de visitar el Terrassa, l'Ortigia o el Barcelona.
La valoració és una valoració positiva del partit perquè hem guanyat i aleshores, doncs, bé, venim de dues setmanes de nosaltres molt intenses a nivell de partits de màxim nivell i ja sabíem que avui seria un partit complicat.
A la divisió d'honor, el Keio continua en una còmoda segona posició a 4 punts de l'Atlètic Barceloneta i 7 per sobre del CNB. Tot plegat a les portes d'una setmana força moguda. Dijous, a 8:15 del vespre i també en directe al Twitch de Ràdio Sabadell, tornada dels vuitens de final de l'Eurocup contra l'Ortigia, amb els de Quim Colet defensant, recordem, els 3 gols de renda que van aconseguir en el partit d'anada a terres italianes. Això, com diem, dijous, divendres, a l'Aquàrium de Barcelona, hi ha sorteig de la Copa del Rei, que enguany se celebra del 14 al 16 de febrer a la piscina del mateix Atlètic Barceloneta.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Va, només li demano a la meva veu que aguanti 6 minutets i escaig. Parlem d'handbol, l'equip femení de l'OAR ha tornat a guanyar i és més líder a la divisió d'honor plata. Les noies de Carol Carmona, quan falten 8 partits només per acabar la fase regular, encapçalant la classificació amb 3 punts d'avantatge respecte a les segones i 7 amb les terceres. Oriol Ferrer, bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
23-28 es van imposar les gracienques.
Així és, de 5 van guanyar l'OAR contra el Levante, equip que es troba a la part alta de la classificació. Una victòria que fa que, combinat amb la derrota del Lleida a la pista del Sant Joan d'Espí, les de Carol Carmona amplin fins a 3 punts la distància amb la segona plaça i 7 amb la tercera, com dèiem. Tot i l'avantatge que han agafat al capdavant de la classificació, les verd i blanques tenen clar que no es poden confiar. Olga Pena és la portera gracienca.
Tindre més marge bueno, et permet poder fallar, no? Però no volem fallar. O sea, encara que estiguéssim a 6 punts, voldríem guanyar cada partit i no és una distància com tampoc on ens puguem confiar perquè encara ens queda jugar contra elles i perdre aquell partit implicaria tornar a tindre un punt. I no ens dona cap tranquil·litat i hem de sortir a guanyar cada partit d'aquí fins que s'acabi la segona volta.
Contra el Levante, les verd i blanques van tornar a demostrar per què són les líders de la divisió d'honor plata. Els primers minuts de joc van ser molt igualats, però conforme van avançant els minuts, les de Carmona van agafant el ritme i ampliant distància al marcador. Amb la victòria, com dèiem, les de Gracienca es mantenen al capdavant de la classificació amb 7 punts de marge respecte a la tercera plaça. La portera verd i blanca assegura que d'aquí a final de temporada hauran de lluitar de valent si volen acabar primeres.
Sabem que cada partit serà una lluita fins al minut 60, i que els haurem de lluitar tots si volem aconseguir ser líders tota l'estona fins que s'acabi la segona volta. Però, bueno, estem molt motivades, creiem que hem començat la segona volta amb moltes ganes, amb molta força, i anar guanyant partits és anar fent cops damunt de la taula i dient una mica aquí estem nosaltres.
8 partits, doncs, queden per acabar aquesta fase regular de la divisió d'honor plata i el pròxim compromís de les de Carol Carmona serà dissabte al carrer Boccaccio a les 8:50 contra el Sant Quirze, que es troba a la part baixa de la taula.
Un derbi que s'espera més aviat descafeinat, el que es viurà aquest dissabte al barri de Gràcia. Llàstima, veurem si hi ha competitivitat, però en tot cas esperem que l'OAR s'endugui aquests 2 punts també dissabte, com diem, en el derbi contra el conjunt veí. El masculí, per la seva banda, sembla que ja s'ha acomiadat de manera virtual de les posicions de les fases d'ascens, després de punxar també aquest cap de setmana, Oriol.
Correcte, els de Pere ja ens van tornar a caure aquest cap de setmana contra el Sant Joan d'Espí i ja són a 8 punts que els distancien als play-offs d'ascens. El partit a la pista dels del Baix Llobregat va estar igualat fins al final, on els locals van tenir més encert i es van acabar enduent els 2 punts, 31-29. Jaume Esteve és jugador gracienc i creu que el partit es va decantar en petits detalls.
Va ser un partit molt igualat, amb un equip de la taula alta. Jo crec que van ser petits detalls nostres, sobretot efectivitat que la porteria. Jo crec que va ser el detall que va marcar la diferència.
Després d'aquesta derrota a casa del Sant Joan d'Espí, l'OAR masculí diu pràcticament adéu a les opcions de jugar a les fases d'ascens a final de temporada, un objectiu que tenien, ja que es fa impossible pensar que puguin aixugar aquests 8 punts que els separen de la Roca, que són els segons classificats. Esteve espera que, com a mínim, aquest tram final de temporada els serveixi per millorar de cara a l'any vinent.
està clar que primer es pensa en aquesta i pues, sí que ja tens un ull, una miqueta l'ull, ja fica't l'any que ve, sí, sí, està clar. Però primer és aquesta, encara no s'ha acabat, o sigui, cert que virtualment estem fora, però encara matemàticament no, encara tenim possibilitats i s'ha d'editar.
Aquest cap de setmana els nois de Llet rebran precisament el carrer Bocatxó, segons classificats, la Roca, on ara sí que sí, una derrota sí que ja seria definitiva per les opcions del cens dels graciencs.
Per tant, última bala per l'Oar Gràcia masculí, si encara té alguna possibilitat de poder lluitar per aquestes fases d'ascens. Gràcies, Oriol!
Que vagi bé!
Més qüestions, discreta actuació dels principals atletes de la JAS al Campionat de Catalunya Short Track, que es va celebrar dissabte a la pista coberta Carme Valero. Roger Martínez va guanyar la seva semifinal dels 60 metres tanques, però a la final va ser desqualificat, mentre que Fatou Diallo va acabar quart al salt d'alçada després de signar 3 nuls sobre 1,69. Recordem que fa un mes va superar l'1,75 al míting internacional, una marca que dissabte li hauria servit per penjar-se la medalla de plata. I tampoc li van anar millor les coses a cara al Castellet a la Copa del Món de Snowboard. La surfista de neu sabadellenca es va quedar a poc més d'un punt del tall per passar entre les 8 finalistes a Aspen, al mateix mig tub on dies abans havia estat cinquena als X Games. De moment, la rider local acumula un 7è, un 8è i un 9è lloc en el seu retorn en aquesta Copa del Món després de la lesió. L'última prova del calendari serà del 19 al 23 de febrer a la ciutat canadenca de Calgary. Minut i mig, tenim temps de repassar el menú de demà a l'Hotel Suís. Com sempre, puntuals a la cita a partir de la 1 del migdia. Està prevista que hi hagi roda de premsa de Lucas Viale per fer balanç del mercat d'hivern, tot i que no hi ha hora confirmada. Veurem si és demà o dimecres. En tot cas, amb les seves paraules o no, demà serà torn de fer balanç d'aquestes últimes hores del mercat d'hivern. Més enllà del primer equip del centre d'esports, també parlarem del juvenil A, que ha tornat a les posicions d'ascens a Divisió d'Honor després de guanyar 3-0 contra l'Europa, i a més, a la Divisió d'Honor el mercantil va caure a casa contra el Cornellà. Avui es fa entrega del Premi a l'Esportivitat i demà tocarà escoltar el protagonista d'aquesta edició. I en bloc poliesportiu, per exemple, parlarem de futbol sala, en què la Pia cada cop s'enfonsa més a segona B i el club somia en jugar al play-off d'ascens. Segons per les dues, marxem, abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so. Arriba ja la Núria García amb el Notícies Migdia. Que vagi bé, adeu, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.